Al 91.5 FM, ballem pel teu benestar emocional.
Trenta minutets que passen de les 11 del matí i amb aquesta sintonia que ens tranquil·litza tant, rebem a Tomàs Navarro, el nostre psicòleg de capçalera i de Pantarrei. Molt bon dia, Tomàs.
Molt bon dia, Sergi.
Com està la setmana?
Fantàstica, molt bé. Hem gaudit una mica de solet i la que ve és mig pont, així que fantàstic.
Ens ve perfecte, una mica de desconnexió i de fer una vida tranquil·la i, com ens agrada a nosaltres, feliços. Escolta, Tomàs, ahir va ser el Dia Mundial contra la Sida i una de les coses que hem escoltat és que la gent li ha perdut la por a aquesta malaltia. Per què ha passat això? Amb tan poc de temps, jo recordo, quan érem una miqueta més jovenet, recordava que la Sida era la xacra dels anys dels 90 i ara ja no se'n parla tant.
No, perquè és comunicació. Vull dir, les persones són tremendament manipulables a la comunicació. Què ens volen comunicar? Doncs amb això fem. Aleshores, ara toca sida, toca sida. Ara toca la primavera àrab, però era àrab. I bueno, tu com a especialista en comunicació, doncs crec que segur que has de saber, has de gestionar, eh? Però som el que ens comuniquen.
Exacte, però això passa molt també, per exemple, amb el tema de la crisi, que és el que se'n parla dia sí, dia també, dia també. I a vegades els periodistes sí que volem no parlar tant de la crisi. De fet, amb el Sergi Alemany sempre parlem, no parlem de la crisi, i és impossible molts cops, perquè ens veiem abocats en aquest camí. Suposo que en el tema de la sida era una cosa semblant. Ara ja no, insisteixo, ja no se'n parla tant ni amb aquest dramatisme que se'n parlava abans.
Clar, és que va ser un xoc molt important, de cop i volta, una malaltia nova, que no està gens controlada, que costa molt, bueno, una miqueta com la gripa, no tenia la mateixa tassa de mortalitat ni es va comunicar de manera tan negativa com la sida. Clar, la sida, qui patia la sida?
Exacte.
Què ens deien?
Era un grup social molt concret.
Clar, estava associat, amb tots els respectes per tothom, però la sida estava associat a gent toxicòmana, a gent homosexual i gent amb actituds sexuals poc habituals, com si diguéssim, no? Amb un ampli ventall de parelles o d'usuari de prostitució, sense protecció. Aleshores, clar, la sida es passava per la sang i de manera amb el sexe. Per tant, qui tenia la sida estava marcat, absolutament, perquè era d'algun d'aquests tres col·lectius.
Sí, ja sabem com l'has agafat i per això et creuem, així de fàcil.
Exacte.
I molt injust.
Molt
injust. Clar, llavors, això ens porta a pensar en els estereotips, en els prejudicis que té la gent. Per què pensem tan malament d'una persona que té una malaltia tan greu com és la sida? Aquesta persona ja té suficient amb aquesta malaltia, perquè a sobre l'hem de linxar.
Mira, ningú ha volgut agafar cap malaltia expressament.
Exacte.
Aleshores, pot haver tingut una conducta d'aquestes, però també hi ha molts casos de transfusions i han agafat la sida, o de, mira, l'altre dia una companya meva en un parc, una amiga, en un parc de Berlín, va agafar tot de fulles i va tirar-la per fer-se una foto. I en arreplegar les fulles es va punxar amb una xeringa.
Ai.
I va anar ràpid a fer-se les proves i demés. Va donar negatiu, fortunadament, però si hagués anat positiu, no ha tingut cap conducta de risc d'aquestes.
Exacte.
Però clar, què fan les persones? Les persones no veiem la realitat, veiem un esquema de la realitat.
Sí, senyor.
I el fem. Sí? Aleshores, jo, com és el Sergi per mi, doncs faré un esquema, tal, en tot el que comuniques, amb el braçalet que portes, amb la samarreta que portes, que està comunicant, si fos una tele ho veuríeu. Jo animo a que es faci una foto i la pengi al Facebook.
Ara ens farem una foto, demà, quan acabem la secció.
Doncs tots anem comunicant alguna cosa, tu agafes i abstraus aquesta informació més rellevant i te'n fas un clúster, una categoria, que dius, el Sergi és, pam. Després la generalitzes, el Sergi, de Sant Cugat, o de Terrassa, com són els de Terrassa, com són els de Sant Cugat, o de comunicació, com són els periodistes, com són la gent de la ràdio, i tu vas en una categoria. Depèn de la teva riquesa de pensament i de lo rigorós que siguis al fer la categoria, serà més bona o més dolenta.
Sí, senyor.
Clar, aleshores, la categoria de sida és sida, l'agafa gent d'un perfil molt concret, ja tinc la categoria feta, per tant, sida igual a conductes reprobables o poc morals o vés a saber, no?
I per què necessitem fer aquest esquema? Per què hem de fer aquest esquema que al final, en el cas de la sida, durant molt de temps va ser un esquema tan negatiu? Per què ens fa falta això?
Mira, els esquemes són necessaris, perquè si no, no podríem simplificar la realitat. La realitat és tan complexa que jo no puc analitzar cada cop de nou. Vale?
Entenc.
La gent que té l'esquema ben fet viu millor i s'adapta millor. La gent que té un esquema més pobre s'adapta pitjor. Jo recomano a tots els pares i mares que els seus fills els ensenyen a fer esquemes bons. L'altre dia vam anar a la Neu, la nostra filla, i clar, tu pots dir, Neu, fred. Bueno, què li vam ensenyar a nosaltres? Doncs que la Neu és freda, és blanca, però hi havia una altra que era un blanc diferent, que és humida, n'hi havia seca, que cau a l'hivern. Vam agafar una miqueta amb una ampolla, vam tornar a casa i dir, oh, on està la neu? Ja és aigua, fixa't, pues, la neu és aigua, i hem fet un esquema més ric. Sí? Intentem fer que la gent, que els nostres fills, agafin conceptes enriquits. Val? Però no és el que pot passar habitualment. Aleshores, clar, una cosa nova ens fem l'esquema a partir de la informació que tenim. La informació que tenim és bé dels mitjans de comunicació. Com tractin els mitjans de comunicació aquesta informació està influint a com em faig l'esquema. Després tu pots buscar internet i mirar i acabar de fer, però qui fa això? Un 10% de la població?
Exacte. Però és molt difícil per això que dius, perquè ens donen una informació ja descodificada pràcticament, ens donen l'esquema donat. Com podem nosaltres creure que això potser no és cert o que potser hi ha una realitat que va més enllà? És que és complicat, perquè pensem que el que ve molts cops dels mitjans de comunicació és la veritat absoluta. I tenim, tothom té aquesta tendència, sobretot els ciutadans, qualsevol té aquesta tendència. És una cosa normal, ni bona ni dolenta, però ens passa sovint.
Mira, aquest 11 de setembre estava treballant a Astúries i vaig posar la tele a l'hotel i, bueno, vaig trucar a casa i vaig dir, carinyo, què està passant a Barcelona? Re. L'endemà amb els alumnes, uau, la que es va liar ahir a Barcelona. No, no va passar res, però el tractament que em van fer semblava allò, vamos,
l'apocalipsi.
L'apocalipsi, sí.
I Cale Borroca a Catalunya, també.
I Cale Borroca a Catalunya. Però la gent es creu el que veu. I tu ja tens com unes afinitats, a tots els respectes, però agafo una cadena, o una altra cadena, o una altra cadena, o una altra cadena.
Sí, senyor.
I jo que penso que si trio aquesta cadena el que diu no és cert, no, m'ho crec. Per tant, tot el que ve d'aquí pues entra en el meu esquema, la meva versió de la realitat. Clar, jo dic moltes vegades el mateix, molta gent, que la informació no és tan important. És important la informació amb la font d'informació.
Sí? Entenc.
Però no contrastem normalment.
D'acord. Escolta, Tomàs, tu comentava abans fora de micròfon un bon amic meu, on comentava un dia sobre... Bé, parlàvem de xacres socials al llarg del temps, i em comentava que hi han hagut moltíssimes els últims 40 anys. Em va parlar dels drogadictes, em va parlar dels malalts de la sida, em va parlar també dels hippies, fins i tot, i finalment em va dir que ara mateix la xacra social principal són els maltractadors. Per tant, jo li vaig dir, és difícil col·locar la mateixa alçada d'una persona que té una malaltia d'una persona que maltracta una altra persona. Igualment, tu com ho veus això, Tomàs? Creu que és equiparable, aquesta comparació?
No és equiparable, però moltes vegades busquem algú per nosaltres viure bé, no? I tenir una bona consciència de nosaltres mateixos, identificar-nos del mal. Clar, és molt injust posar algú que té una malaltia que no ha triat. Vale, que potser ha tingut conductes de risc, però bueno, quin tant % de la gent que té la malaltia ho ha tingut, això? Clar. Ara hi ha molts fills que són portadors de sida. Aquests nens, aquests no han fet res de risc.
Pobret, sí. Clar, és que és això.
És una simplificació molt simple i molt estúpida. Però sí, no podem comparar una cosa amb l'altra. Però jo crec que hauríem de pensar més. Una de les nostres funcions superiors és pensar. Hauríem d'estar agraïts a la natura o cadascú a qui hagi d'estar agraït perquè podem pensar, ens diferenciem dels animals, i agraint-lo fent servir el pensament.
Clar que sí.
És la funció superior. I, bueno, anem molt com en stand-by, saps? Com en rutina, de vinga, va, una cosa darrere l'altra.
Sí, senyor.
Parem-nos a pensar, a tenir criteri, a valorar el que ens diuen, a pensar, escolta, és el mateix algú que maltracta que algú que... Fins i tot amb els... Digues.
No, dic que és complicat pensar a vegades amb l'allau d'informació que tenim dia a dia, ja sigui als mitjans, a la televisió, ja sigui a la ràdio, diaris, internet sobretot, i més internet amb les xarxes socials, que s'ha disparat moltíssim. És complicat molts cops fer-te una opinió pròpia. És difícil.
Eduquem els nostres fills a ser crítics. Crítics, no negatius, sinó a tenir una opinió, a ser capaços de formar-se una opinió. Perquè d'informació en tindrem molta i en tindrem tot el ventall del sí al no i tots els grisos possibles, de qualsevol cosa. Fem que aprenguin a formar-se una opinió i que puguin contrastar informació i segueixin el seu camí. Perquè si no, és el que estem fent, la gent intenta posicionar-se bé perquè el teu missatge sigui el bo.
Sí, senyor.
Sí. Aleshores, el missatge bo és el que es diu més alt, el que està més ben posicionat, el que el diu segons quina persona, i no, no és així, no és així. Hi ha molts interessos darrere, tinguem opinió, tinguem un punt crític.
Hem de ser crítics, aquesta és la paraula, però és que, de fet, això del criticisme és una cosa que, de fet, jo recordo fins a molt, molt tard a l'escola que m'ho van proposar per primer cop, de plan, has de ser crític, has de llegir aquest text i no resumir-ho, sinó ser crític, fer la teva valoració, però això va ser molt tard, jo crec que tindria uns 16 anys, potser, sí, és sí. Molt tard.
És molt tard, és molt tard. Fins i tot la interpretació que fas als comentaris de text, si no estan en la línia del mestre, no són ben valorats.
Ja passa sovint això, eh?
I la poesia té moltes interpretacions diferents.
Sí, senyor.
Sí que hi ha com unes grans metàfores, no? Pues, Josep Pla, pues, molt relacionat amb el menjar i demés. Però hi ha unes grans metàfores, però cadascú, vull dir, precisament el poeta, obre perquè moltes vegades pugui interpretar tu una cosa i una altra. És un suggeriment perquè tu l'acabis. Si no està d'acord amb el profe, nyaca. Qui és el profe? L'autoritat. Ves si estan d'acord amb l'autoritat, perquè si no... No estarà molt bé.
Aquesta és la cosa. La paraula és l'autoritat. Clar, molts cops l'autoritat, sigui el professor o sigui qui sigui, ens vol fer pensar d'una manera en concret en campanyes de comunicació, de màrqueting, el que tu vulguis, i ho aconsegueixen. És el que més al·lucina tot això és que ho aconsegueixen sense cap problema, molt fàcilment. Només amb el poder d'una imatge a la televisió que es mou, tu. Increïble.
Sí, sí. Sí, amb això som molt naïfs i molt crèduls. També he de dir que, mira, just el dimecres estava a una psicofesta.
Psicofesta. Ja festa... ho vaig veure al Facebook, sí senyor, ja t'ho vaig veure, perquè a través del Facebook de cuat.cat ho vam poder veure, sí senyor. Doncs
pues era la festa de la psicologia, hi havia prop de 1.200 o 1.300 psicòlegs,
sí.
I en una de les ponències del degà del Col·legi Oficial de Psicòlegs deia, abans el psicòleg era clínica, ara el psicòleg està en economia, en màrqueting, en ergonomia, en política, en un seguit de situacions. Clar, comunicació, psicòleg, t'ajuda a comunicar el missatge que tu vulguis. Jo ho faig. Jo ho faig a molta gent, en convencions i demés. Però si et diu, escolta'm, com puc fer per jugar en la inseguretat de la gent, per donar-li seguretat amb el meu missatge?
Tot el contrari.
Sabem com fer-ho.
Exacte.
Clar.
Clar que sabeu.
Aleshores, hi ha especialistes... que companys especialistes que estan en mitjans de comunicació només que per saber com transmeto, com col·loco un missatge perquè tingui un efecte determinat.
Tampoc volem ara posar-nos en plan apocalíptic, però realment són realitats que dia a dia passen, evidentment. Hi ha psicòlegs que es dediquen a això, a saber fer arribar missatges que a vegades poden ser de dubtosa moral o no, a vegades són coses molt positives, però estan allà per saber fer arribar aquestes coses. En el teu cas, tu només es portes idees que són més aviat agradables. Per tant, aquí no et retrobis res, jo, tu, eh?
Mira, et posaré un petit exemple. Nosaltres fa 6 anys vam muntar una expedició de malalts, d'un tipus de malaltia, una expedició a una muntanya, i vam demanar patrocini a diferents marques, i marques que ens havien patrocinat diverses vegades. Jo sóc alpinista, la meva dona també, i bueno, ens hem mogut una miqueta així, eh? I no ens volien patrocinar.
Vaja.
Perquè no s'ha d'associar la seva marca a una persona malalta. I ja no era malformació ni res de res, sinó no era un cos perfecte, no, és un trastorn digestiu que no salta a la vista, però clar, no s'ha d'associar aquesta marca, que és atletes, elit, perquè qui es vol comprar una roba que la porta algú que està malalt?
Però com podria associar jo això a una malaltia? Seria absurd?
El director de màrqueting ho va associar.
Vaja, però ho trobo molt i molt rebuscat. Vaja, jo trec ara, m'ho invento, trec un barret, marca Sergio Morales. El venc i ho posa una persona que, pel que sigui, li van amputar un dit quan era petit. S'ha d'associar aquella marca a una persona que li falta un dit? Vaja. És tan rebuscat que em fa por i tot.
En marques d'esport és associat a la perfecció.
Vaja.
A la perfecció, a algun cos atlètic, a la perfecció de rendiment, al rendiment. De fet, si vols rendir, has de portar aquest material.
De fet, hi ha una, ara que deies marques d'esport, hi ha una coneguda marca d'esports, no et direm, no?, que patrocina molts esportistes, i em va fer molta gràcia l'última campanya, l'última anunci que vam fer, que no només eren esportistes, sinó que també hi havia cantants, que a mi, com a personificació de la vida sana, no m'ho semblen pas, però també portaven aquesta roba. Llavors, potser que hi hagi alguna marca que vulgui sortir d'això, seria una bona idea. Tu.
Clar, estan fent una campanya de comunicació per crear un esquema nou, que és, no cal que siguis esportista, perquè la tendència a fer esport, pues, no sé si és menor o major, agafen més quota de mercat en gent pues, que és identificada, no ho sé, no ho vaig veure, però amb un rapero o amb algú d'una estrella del pop.
Sí, per aquí va la cosa, sí senyor.
Clar, que el xanda no el porti només qui va a fer esport, sinó que el porti gent cada dia pel carrer.
Com una qüestió de moda, ja, quasi, eh?
Exacte.
Però hauria de ser, si és roba d'esport, volem que sigui per fer esport, però que faci esport tothom. Tu. Mira, som idealistes en aquest sentit, em sembla, Tomàs, tu i jo, tant de bo fos així tot.
No, això és el que dèiem, com fem estereotips, com ens fan els esquemes. Estem tan manipulats.
I tornem un altre cop al principi, fer esquemes. Mare meva. Llavors, potser la clau seria, com deies al principi, des d'entrada les criatures, ensenyar-les a fer esquemes positius, que no tinguin prejudicis, i un esquema bé, a base del que veuen sempre, evidentment, però que no estigui marcat perquè agent exterior ni res d'això.
Jo hi ha dues paraules que m'encanten a l'hora d'incloure-les a l'educar la canalla, que és curiositat i inquietud.
I amb això...
Que siguin curiosos i inquiets. La meva filla és... M'encanta, bueno, què he de dir, com tots els pares.
Home.
Però a mi li diu, escolta, en farem tal, per què?
Ai.
Clar, ella vol saber quin motiu hi ha darrere.
Exacte.
I darrere totes les coses hi ha un per què, i ella vol saber quin per què n'hi ha. Clar, tu pots tenir dues respostes. Per què? Perquè sí. I ella et diria, ai, perquè l'altre dia ens va dir que li van dir al col·le, no? I ella va dir, perquè sí, no és cap raó.
Li va dir això?
Però és veritat, perquè si no és cap raó. No, perquè tu vols entendre les coses, per què passen, per poder-les conèixer, per poder-les fer. Aleshores, fent fills inquiets i curiosos.
Per tant, així aconseguirem tenir esquemes positius en un futur i que de cara a uns anys la societat sigui millor del que ho és ara, que això crec que és fàcil d'aconseguir, que sigui millor, eh?
Sí, que sigui això, millor. Sí.
Doncs, Tomàs, gràcies, i espero que aquest pont, que crec que no, que tampoc en faràs tu de pont, almenys aquests dies pseudo-festius, que aprovin bé, tu.
Molt bé, gràcies, Tomàs, igualment.
Gràcies, adeu-siau.
Adéu.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.